Terminamos el programa de hoy agradeciendo a todas.
Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado.
Transmitir a los españoles un mensaje de esperanza.
Recortes, recortes y recortes.
Tenemos apoyos, hay más de 13 ciudades ahora mismo con acampadas como las.
No es creíble que acabaron las promesas y las historias.
I feel depressed, I feel so bad.
¡Viva España!
Cause you're the best girl that I've ever had. Oh, little girl, psychotic reaction. And a face like this.
Radio Flauta.
Estás escuchando el Radio Flautas 385 en Radio Malva en la 104.9 o en radiomalva.org. Pues sí, ya estamos aquí un lunes más. Buenas tardes, Adrián.
Buenas tardes.
Y tenemos un programita que hemos conseguido in extremis.
In extremis. Para variar.
Para variar. Y no. Hablaremos, porque ayer fue el Día Internacional de las Personas Refugiadas, domingo 20. Uh-huh. Y hoy empezaremos hablando con Jaume de CEAR, le llamaremos, para que nos cuente cómo está la actualidad de las personas refugiadas, cuál es su situación, cómo ha influido la pandemia y si hay novedades en ese tema.
Muy bien. Y además, este fin de semana también concluyó esa marcha por la libertad del pueblo saharaui, ¿verdad? Y vamos a ver si de una forma u otra podemos hacernos con alguien.
Sí, sí, tenemos
algunas y algunos de los protagonistas que nos cuenten, pues bueno, a ver qué tal la experiencia y cómo fue la experiencia.
Exacto, hablaremos con Marc, de hecho, o sea, hemos concretado con Marc, llamarle por teléfono y él estuvo durante toda la marcha y nos comentará cómo fue la marcha, pues en su llegada a Madrid. También tenemos el audio del manifiesto que se leyó allí en Madrid. Pero antes de hablar con Marc, hablaremos con Boro, de Oriols Conviu, de una manifestación que hay mañana martes en Oriols. Unos hechos lamentables que tienen que ver con delincuencia y que se está utilizando por parte de la derecha y la extrema derecha para criminalizar la migración y la convivencia. Entonces, primero hablaremos con Boro, luego con Jaume y luego con Marc. Pero antes de todo eso, pues como siempre, empezamos por un tema musical, que se trata de un tema titulado Viento de Levante, interpretado por La Mare, con La Mari de Chambao.
El sueño, hay duda de color incierto, me tiñen de pena, me secan los besos, hay tiempos que agitan inciertos, el reloj del alma y el andar del verbo, pero también hay versos que salvan mi espalda, del miedo al mañana y del sentir de acero, y hoy quiero avivarme la vela, ser el oleaje y ser el temporal. Desarmar los cimientos cobardes que cayó en mi boca cuando va a cantar. Y volar como la arena con el viento de levante, como mi pecho. pecho cuando le entran los arranques y no comprende más caminos que volar, 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 donde los mapas se dibujen entre besos que dejo escrito mientras me regala el viento, el que comparte mi locura por volar. Que rompen la arena, se llevan con ella mi canto y mi pena. Hay vientos que agitan mi pelo, me lo desordenan, me llenan de nervios. Hay días que de tan oscuro no me dejan verme la piel en la niebla, pero también hay luna que en la noche negra alumbran valiente y mi canto despierta. Hoy quiero avivarme las velas, ser el oleaje y ser el temporal, desarmar los cimientos cobardes que acallan mi boca cuando va a cantar. Y volar como la arena con el viento de levante, como mi pecho cuando le entran los arranques y no comprende más camino que volar. Volar, 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 donde los mapas se dibujan entre versos que dejo escrito mientras me regalo al viento, el que comparte mi locura por volar. Volar, 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 volar. Comparte mi locura por volar, el que comparte mi locura por volar, el que comparte mi locura por volar.
Desempleo. El gobierno vuelve a hacer un vaticinio. Dice que nunca llegaremos a los 5 millones de parados.
Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir.
En particular, no es fácil entender que todavía no se cuente ni siquiera con un anteproyecto de ley que permita una protección eficaz del derecho a la vida.
La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido, y como fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación.
Botín se muestra optimista ante los retos de futuro que deberá afrontar el país.
España está haciendo bien los deberes. La reforma laboral que el gobierno ha aprobado va en la buena dirección.
Va a subir la marea.
Revista mensual La Marea. Llegamos donde otros no quieren.
Y se lo va a llevar todo.
Suscríbete en lamarea.com.
Radio Flautas.
Pues empezamos ya este Radio Flautas 385 y lo vamos a hacer con Boro de Orioles con View. Hola Boro, ¿nos escuchas?
Sí, sí, os escucho. ¿Qué tal?
Perfectamente. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, los colectivos de Orioles, ahora nos dirás qué colectivos se suman a esta manifestación, han organizado una manifestación mañana por los hechos, no solamente por los hechos, sino por el abandono del barrio, que da lugar a unos hechos que se están utilizando por parte de la derecha y la extrema derecha en contra del tema migratorio, que es esa famosa pelea que hubo en el barrio. ¿Nos puedes contar un poco qué es lo que ocurrió y por qué los colectivos organizan esa manifestación?
Perdona, pero no te oigo casi, ¿eh?
Vale. ¿Me oyes ahora? Súbelo un poco.
Igual.
Hola. ¿Ahora?
Hola, sí.
Ahora sí, vale. Pues, ¿puedes contarnos un poco qué es lo que ocurrió en el barrio que da lugar a esa manifestación de mañana?
Bueno, lo que ocurrió, ¿no? Lo que está ocurriendo desde hace años.
Ajá.
Desde hace aproximadamente 6-7 años, empezaron a llegar aquí unas familias muy conflictivas que roban, que atracan, que venden droga, que ocupan pisos, no solamente ocupan pisos, sino que procuran desalojar a los vecinos que tienen ahí, haciéndoles la vida imposible, para montar supermercado de la droga. Esto está ocurriendo y nos están comiendo parte del barrio. Y esto ha ido creciendo y creciendo.
Uh-huh.
Desde el primer momento plantamos cara a la situación. Hemos denunciado por todos los sitios, sobre todo en el ayuntamiento. Pero nos dicen que no pueden hacer nada, que no se puede expulsar a la gente, pero sí que hay situaciones que permiten que esa delincuencia venga y se instale aquí en el barrio y no nos deje vivir y convivir, que es lo que nosotros queremos. Uh-huh. Tienen atemorizado al barrio. A los comerciantes, el que puede cierra la puerta y se va a otro sitio. Los vecinos, el que puede vender el piso mal vendido, lo vende y se va. Esta es una situación caótica que llevamos denunciando desde hace años. Hemos hecho varias manifestaciones y mañana vamos a hacer otra que saldrá desde aquí, desde la Plaza de la Ermita hasta Primado Red, y ya veremos. Y esto va a ser un no parar si no ponen soluciones.
Uh-huh.
Nosotros hemos pedido que se haga una mesa con las diferentes concejalías implicadas. Está implicado seguridad, servicios sociales, viviendas, sanidad. Y también la Generalitat tiene su responsabilidad. Es decir, es mucho el abandono que hay en este barrio. Hay un abandono urbanístico, hay un abandono de vivienda. Aquí no se hace nada, las calles están muy deterioradas y aquí la administración pasa de nosotros. Nos toman por el cubo de la basura y esto no lo vamos a consentir.
Uh-huh.
Así que diferentes, la mayoría de las entidades del barrio, asociaciones, Ríos Convive, Valencia Acoge, la Asociación de Comerciantes del Barrio, algunas iglesias, ampas de colegios, algunos colegios, es decir, muchas asociaciones nos hemos unido y sobre todo un clamor de los vecinos que dicen que hay que hacer algo. El otro día hicimos una asamblea y en esa asamblea las cosas quedaron claras. Y aquí hay un problema muy gordo, y la administración pasa olímpicamente. O si son incapaces de hacer algo, pues que se dediquen a otra cosa. Porque nosotros con nuestros impuestos le pagamos para que nos proteja. Y si no son capaces de protegernos, pues que, yo qué sé, que se dediquen a otra cosa.
Claro, la problemática de Orriols es una problemática ya que viene de tiempo atrás, ¿no, Boro?
Perdón, no te he oído lo último que has dicho.
El problema del barrio es un problema que viene de bastante tiempo atrás.
Sí, sí.
El barrio de Orriols.
Más de 6 años.
Uh-huh.
Y hemos tratado con diferentes concejales que han estado pasando, con las juntas municipales. Hemos ido, acudido, tocado todos pitos y flautas. Y todo el mundo dice lo mismo. Mira, aquí se da la paradoja de que hay familias que están cobrando mucho dinero de servicios sociales y al mismo tiempo se dedican a traficar con droga. Y bueno, pues a esas familias, sencillamente, quitarle los servicios sociales. Y si saben que están traficando con droga, que actúe la autoridad. Que aquí parece ser que los únicos que tienen sus derechos constitucionales garantizados son los delincuentes.
Uh-huh.
La gente honrada, decente y que pagamos nuestros impuestos, estos no tenemos derecho a nada. Tenemos que aguantarnos porque lo dicen y no estamos dispuestos. Y entonces, bueno, pues que se hacen las alpargatas.
gente honrada y decente, que es la mayoría de la gente del barrio.
Sí, sí. De hecho, mañana veremos el nivel de asistencia que viene al barrio. Pero la mayoría de la gente del barrio es gente trabajadora, es gente honrada. Hay una gran convivencia, hay mucho emigrante extranjero, pero existe buena convivencia.
Claro.
Nosotros tenemos un lema, que es el que llevamos mañana a la manifestación. Con delincuencia no hay convivencia.
Y
si desaparece la delincuencia, aquí es un barrio maravilloso. La gente es estupenda. Hay una vida social y cultural buenísima. Pero aquí se nos están colocando, y cada día más, gente que se instala, que entran en viviendas, que se cuelan otras viviendas. No solo es que ocupan las casas, sino que le hacen lo imposible. Se meten a lo mejor en dos pisos y ya esa finca está sentenciada. Esa finca, el que pueda que salga corriendo, o no lo dejan vivir. Y esto lo han vivido concejales del ayuntamiento, que los hemos cogido, les hemos llegado y lo han visto ellos personalmente. O sea, saber lo sabe. La policía local lo sabe. La policía nacional lo sabe. Yo soy la persona que habla normalmente con concejales, con policía nacional, con policía local, con entidades del barrio. Todo el mundo sabe el problema, pero nadie le mete mano. Entonces vamos a tomar las medidas que sean. Pondremos todas las medidas legales a nuestro alcance y que nos permitan mantener las medidas legales y no nos obliguen a otra cosa. Pues sea el tema base.
¿Qué es lo
aquí,
último?
Aquí no vamos a consentir ni nada más.
Una cosa.
Lo que
es...
sacaron el otro día es algo que pasa todos los días. Ese vídeo que se ve a unos peleándose, bueno, pues esto pasa todos los días. Lo que pasa es que el otro día hubo un vecino que tenía el móvil a mano y lo filmó, y lo pudo filmar, Y eso ha corrido por ahí y dice, no, ¿qué ha pasado el otro día en Los Ríos? No, ¿qué ha pasado? No. ¿Qué pasa en Los Ríos? En Los Ríos eso pasa, y llevamos años pasando, y cada vez peor. Ahora ha llegado un grupito de jóvenes argelinos o marroquíes o no sé qué, que son unos auténticos delincuentes. Pero es que a los ancianos que van a cobrar su pensión, los siguen del banco, los empujan, los tiran al suelo y les roban. A las viejecitas, a los niños, pues no tienen miramiento con nada. Y cuando cogen a alguien, a los dos días están en la calle. Hacen una redada, los pillan y a los dos días en la calle. Bueno, pues ya está bien, hombre, ya está bien. ¿Qué narices ya tanta monserga? O toman medidas o las tomamos nosotros. Y mañana espero que haya muy buena asistencia para demostrar que Orriols no nos vamos a quedar quietos. Nos dicen, es que pasan muchas partes de Valencia. Ya lo sé, pero es culpa de ellos. Ellos han ido dejando. Inversiones en el barrio, pocas y poquísimas. Gastarse 10 millones para destrozar la Plaza de la Virgen y hacer seguramente una chapuza, eso sí que hay. Para gastarse en el centro, ahí sí que tienen dinero. Yo el otro día le dije a una concejala, le dije, estáis invirtiendo dinero en las zonas que no os han votado y nunca os van a votar. Y donde tenéis los votos, por culpa del mal comportamiento que tenéis y de la poca inversión, los vais a perder. Y Valencia se va a convertir en otro Madrid en las próximas elecciones. A menos que en los dos años que les queda se espabilen. Porque lo que es hoy por hoy, no se van a comer un torrón. Y esto se lo he dicho en la cara a varios concejales. ¿Queda claro?
Sí.
Clarísimo.
Y dentro de las exigencias que tenéis para el ayuntamiento o para las autoridades, ¿qué reivindicáis? ¿Qué pedís exactamente?
Vamos a ver. Aquí se hizo, hace años, se hizo, auspiciado por el ayuntamiento, un estudio del barrio, con qué necesidades había. Ese estudio fue aprobado en un pleno municipal. Ya sabes el camino que hay que hacer y no lo mueves. Se montaba, cuando estaba Jordi Pérez, se montó, conseguimos que se montara, porque como están implicadas diferentes consellerías, que se montara una mesa con los diferentes responsables de seguridad, servicios sociales, vivienda, trabajo, etcétera. Esa mesa se montó, pero eso no duró nada. Ellos se cansaron y la dejaron caer. Nosotros queremos que esa mesa se vuelva a reactivar, pero con la participación de responsables vecinales que puedan estar ahí en esa mesa opinando y empujando. Eso es lo que queremos ya de momento eso. Y que se pongan de los planes que se sacaron, de los estudios que sacó aquí un equipo, como sacaron en el Cabañal y como sacaron en Nazaret, y que se aprobó, que se pongan en marcha, que se pongan a trabajar y se pongan a hacer. Pero nosotros queremos estar, algunos de nosotros, allí para ver lo que hacen y lo que dejan de hacer. Uh-huh. Porque si no, estaremos encima de ellos.
Claro, y recalcar que esta manifestación no es para nada una queja hacia la inmigración, ni muchísimo menos, y lo demuestran los colectivos que participan, como Valencia Acoge y Oriols Conviu. Es una manifestación en contra del abandono y de la actuación, de la actitud de delincuencia de ciertas personas, no contra la inmigración, con la que siempre, bueno, se ha funcionado.
No te oigo bien, ¿eh?
Que no es una manifestación en contra de la inmigración, ni muchísimo menos. Es una manifestación en contra de la... Claro, eso hay que dejarlo claro, porque...
No tiene nada que ver.
Claro, porque...
Quien diga eso, bueno, la extrema derecha seguro que dice eso. Pero esta manifestación que hemos montado, la cosa queda clara. Los delincuentes, la mayoría de esos delincuentes tienen documento nacional de identidad español. Uh-huh. Entonces dirán, ¿qué ocurre? Vamos a ver, aquí en este barrio toda la vida ha habido gitanos y hemos convivido con ellos perfectamente. Pero de hace 6 años a esta parte, algunos rebotados de la Coma, rebotados del Cabañal, rebotados de la Malvarrosa, cayeron aquí. Y luego hicieron efecto llamada en otras zonas de España. Y son los que principalmente, el núcleo principal delictivo son ellos. Uh-huh.
Que es un grupete, lado, un grupo de familias.
Tenemos la etnia gitana o el grupo que están dentro de la iglesia evangélica y dentro del centro social evangélico, que mañana estarán con nosotros en la manifestación. Uh-huh. Que trabajamos codo a codo. El centro cultural islámico, a codo a codo. Diferentes iglesias y entidades y gente de diferentes colores. Aquí no hay partido político. Cada uno puede ser de lo que sea. Uno puede ser del Partido Popular o de Ciudadanos o socialista o anarquista. Y eso no tiene nada que ver. Aquí vamos. Esto es un proyecto de desarrollo comunitario para mejorar las condiciones del barrio.
Muy bien.
¿Cómo será nuestro proyecto? Que aquí han venido estudiantes desde las universidades de Estados Unidos, aquí hemos tenido estudiantes de sociología haciendo su trabajo de la Universidad de la Sorbona, y en todos los sitios nos presentan como un proyecto algo fuera de lo común. Y el barrio se mueve y se mueve con nosotros, porque llegamos al barrio y porque el barrio ve qué tipo de gente somos. Y cuando he tenido un problema, acude a nosotros y nosotros nos vamos con ellos.
Pues...
Vamos con ellos. No vamos a liderar nada. El otro día en la concentración ya explicamos. Nosotros iremos donde los vecinos quieran ir. Un paso más ni un paso menos.
Muy bien.
Y eso está claro.
Muy bien, Boro. Muy bien. Pues esperemos que la manifestación sea un éxito. ¿Nos recuerdas a qué hora es?
Vamos a ver. Mañana a las 7:30 en la Plaza de la Ermita, la histórica y reivindicada Plaza de la Ermita, uh-huh. Allí se concentrará y desde allí saldremos por la calle San Vicente de Paul hasta Primado Red, y allí sí es la concentración en Primado Red.
Muy bien, pues te agradecemos mucho habernos atendido, Boro, y solo nos falta que presentes o dediques el tema musical que has elegido.
Perdona, no te he oído lo último que has dicho.
Sí, que solo faltaría que presentaras el tema musical que has elegido.
Bueno, te lo he dicho nada, es...
Si quieres dedicárselo a alguien, Nada de Nada, de Fito y Fittipaldis, ¿quieres dedicárselo a alguien o algo?
Es que la canción la ha elegido gente de aquí, de la asociación. Yo lo he colgado y han sacado varios títulos, y el que ha salido en mayoría ha sido ese.
Muy bien, muy bien. Pues te agradecemos mucho habernos atendido y esperemos que la manifestación...
Gracias a vosotros.
Que la manifestación sea un éxito y que escuchen vuestro reclamo. Un abrazo.
Salud.
Un abrazo.
Salud.
Un abrazo.
Pues vamos con este tema, Fito y Fittipaldis, Nada de Nada.
Muy bien.
No hay nada por lo que brindar, y queda tanto por beber. La gente deja de fumar porque no tiene tiempo de toser. Cuando pase ya la tempestad, habrá tiempo para hacerlo bien. Nos vendieron tanto bienestar que no hay manera de poder estar bien. Mientras todos dicen, nadie es culpable de nada. Dime si sonrío con la gravedad adecuada. Tiempo de ladrones. We'll be right back.
escucháis en Radio Flautas, en Radio Malva, en la 104.9.
Nada, nada.
¿Cómo nos ves desde que
empezamos? De profesionales total.
Vas a tirar, a matar.
Gracias a los colectivos, como dicen las personas que vienen. Porque claro, siempre decimos que el programa que no es nuestro.
Es decir, puedes hacer el programa en libertad, puedes hablar de lo que quieras, siempre dentro de un respeto pues a las minorías, de un respeto.
Pues es un trabajo encomiable que lo tenemos que agradecer, eso es lo primero.
Los medios independientes te cuentan cosas y los otros te cuentan un cuento.
Radio Malva es una emisora de radio, es un medio local de comunicación.
Yo quería añadir que eso, que para mí Radio Malva es lo máximo.
Bueno, somos Radio Flautas, ¿eh? No somos tan serios ni tan, o sea, somos bastante más despelotados y va saliendo como va saliendo.
Sin medios libres no hay libertad de expresión, entonces no pueden faltar este tipo de medios alternativos.
Por ejemplo, en Radio Flauta lo teníamos claro desde el principio, aquí la gente vendrá a contar lo suyo, no lo vamos a contar por ellos.
Pocas veces he tenido ocasión de decir esto mismo por la radio, pero vaya, es lo máximo FM.
Pásale si quieres, conéctate a internet, móvil suyo.
Bueno, y después de hablar con Boro de Oriols Conviu, de esa manifestación del barrio de Oriols para mañana, hablamos con Jaume de CEAR, del Comité Español de Ayuda al Refugiado. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buena vesprada.
Buena vesprada. Jaume, AIR va a ser el Día Internacional de las Personas Refugiadas, ¿no?
Sí, bueno, pero nosaltres son tots dies, ¿no? Y para ellas también son tots dies, pero sí, allò de les commemoracions, pues bueno, AIR, el Dia Mundial de les Persones Refugiades, el 20 de juny.
Exacte. Quina és la situació de les persones refugiades en este moment, en aquest país i en aquesta comunitat?
Bueno, nosaltres fem un repàs en el 19 informe anual, 19 anys portem fent informes anuals, portem més de 40 treballant, i la situació cada vegada és pitjor, cada vegada són més el número de persones refugiades al món, s'està parlant de més de 80 milions de persones desplaçades de manera forçada, d'elles 25 milions de refugiades, 45 milions de desplaçades internes, milions d'apàtrides, etcètera, no? En conflictes, com sabeu molt bé, de llarga durada, com són Afganistan, Palestina, Colòmbia. Tots els anys anem dient xifres que van augmentant i conflictes que estan ahí permanentment, no? I a més, tot això cal afegir, pues, lògicament, els efectes de la pandèmia, no? Uh-huh. El tancament de les fronteres cada vegada més, malgrat això, més dificultats per a persones desplaçades de manera forçada. Aquestes persones no voldrien estar en altres països o dins dels propis països desplaçades, voldrien estar a sa casa i no poden, no? I la situació cada vegada és pitjor, com sabeu, no? Uh-huh. Es dona el cas, per exemple, de Síria, no? El cas de Síria, està la població de Síria està en més de 127 països. D'una població de 17 milions, imagineu-se, pues 13 milions o són refugiats o són desplaçats interns, no? És a dir, de 13 milions de desplaçats, no? O en el cas de Venezuela, no? que també es parla bastant, perquè òbviament si hi ha població venezolana, estan a 44 països, la immensa majoria de Llatinoamèrica, no? Del Carib, Colòmbia, Xile, Ecuador o Perú, no? Però, bueno, com sabeu, els països on els conflictes de més llarga durada estan, no? El cas de Palestina, en més de 6 milions de persones refugiades, o Colòmbia, que encapçala el país amb desplaçament intern, no? Però, bueno, això són les xifres globals, no? També sabem que les persones refugiades estan als països del seu entorn, no? Turquia, amb el cas de Síria, Colòmbia, que rep refugiats de Venezuela, Pakistan, que rep refugiats d'Afganistan, o Uganda, que rep els de la República Democràtica del Congo, no? No sé com sempre ho diem, no? El 85% de las personas refugiadas están en países empobrits, no están en Europa, ¿no? Europa tanca cada vegada més les fronteres, les arribades per la frontera sud de tota Europa varen tornar a baixar, i torna a repetir, no sols per la pandèmia i el tancament de fronteres, sinó també per la política d'externalització de fronteres, no? I òbviament Europa es comporta d'una forma vergonyosa amb les persones refugiades, perquè les normatives, com sabeu, cada vegada són més restrictives, no?
O lo que es pitjor, lo que va passar en Dinamarca, que ara vol com d'alguna manera com pagar para que a tres països s'encarreguen de acollir els refugiats que puguen arribar, no? Crec que va sentir.
Sí, és seria ja com el culminar la externalització de fronteres, és a dir, ja les fronteres europees no estan controlades pels propis països europeus, ja ho sabem, no? Perquè, clar, paguem diners a països que vulneren drets fonamentals, com és Turquia, com és Líbia, com és Marroc, com és Argèlia, com és Senegal, Mali, Mauritània, i tots aquests països en què fem acords, que són països que no compleixen estàndards mínims, molts no, en general tots ells, els paguem perquè ells controlen la costa, per a que no visquen les persones. Després tenim el sistema Frontex, que militaritzat, de milers de milions, com sabeu també, que paguem per a intentar que no arriben. I després, quan arriben, es tractem, com vam veure en el cas del moll d'Arguineguín a les Canàries, o el que ha passat a Ceuta de Melilla, no? Sobretot a Ceuta, amb totes les devolucions de persones que damunt, com sabeu, el Constitucional es va encarregar de dir que eren constitucionals sempre que s'aplicaren els drets fonamentals més bàsics de la Unió Europea. I dius, bueno, com van aplicar-se si el que tu fas és agafar una persona i retornar-la directament? No saps si és un perfil vulnerable, no saps si és un menor, no saps si és un demandant d'asil, no? Sembla ser que d'alguna forma el camp judicial moltes voltes avala els vulneracions de drets fonamentals, no? I què dir de les morts a la Mediterrània, no? Més de 1.400 mortes, persones que diuen que números de persones que creguem que han mort, perquè mai se sabrà exactament quantes, no? Que sumades a les que intentaven arribar a Canàries, pues, sobren més de 2.000 persones mortes, no? Nosaltres continuem demanant aquestes vies legals i segures, que serien fórmules per a que les persones no s'hagin d'embarcar ni pagar a les màfies, no? Pues, que pogueren tindre visats humanitaris, que pogueren tindre un reassentament des dels camps de refugiats, o que pogueren demanar asil en ambaixades i consolats. És a dir, vies legals segures que no feren que es jugaran la vida com acaba passant, perquè no tenen més remei. Pues això, com bé sabeu.
N'hi ha també un nou perfil que jo he sentit parlar, que és el refugiat climàtic, que és una cosa que em crida molt l'atenció, perquè diguem-ne que la idea del refugiat és una persona que d'alguna forma temporalment està buscant eixir del seu país fins que un determinat conflicte, una determinada situació es resolga i puga tornar al seu país en condicions de seguretat. Però en el cas del refugiat climàtic, si el canvi climàtic ha afectat el seu país i, com diem, el canvi climàtic pot ser irreversible, què pot esperar aquesta persona de refugiada climàtica? O sigui...
Clar, sí, dona compte, nosaltres ho expliquem moltes vegades en d'alguna manera en lo que és Senegal, no? Senegal, la gent diu, bueno, no, refugiats de Senegal no ho són, perquè el Senegal no té un conflicte obert. Nosaltres el que expliquem, pel que fa al canvi climàtic i pel que fa a refugiats ambientals, és una família extensa de Senegal, que són la immensa majoria de les famílies, no? On depenen de l'agricultura, sabeu? I que el camp a Senegal s'està desertificant. L'efecte climàtic està desertificant el camp. Això fa que les famílies extenses s'hagin de traslladar de l'interior, de les zones agrícoles, cap a la costa, on ja no queda pesca, hem esquilmat en la pesca, hem arrasat en la pesca d'altres països. Clar, ese fill major o menor de la família, de 5 o 6 persones, que acaba fugint, que acaba venint a Europa, òbviament és un desplaçament forçat. La vulneració dels drets econòmics, socials, culturals, el seu país no pots tirar endavant. O sigui, tu el que treballes del dia és el que menges, i si no menges no tens, fa que te n'hagis d'anar. Pues la desertificació, l'efecte de les multinacionals de la pesca nostres sobre el seu territori, pues tot això fa que la gent s'hagi de desplaçar de manera forçada. Però nosaltres, aquestes persones, hauríem de tindre algun tipus de protecció. No pot ser que encara estiguem en allò de... No, claro, como no es una persecución por motivo étnico, religioso, político, orientación sexual, identidad de género, nacionalidad... Com no ho és, pues, li deneguem a l'asil, no? I com li deneguem a l'asil i tenim acords en Senegal, pues, acabem tancant les persones en un centre d'internament per a deportar-les a Senegal. Aquesta persona ha hagut de fugir per un motiu, clar que sí, econòmic, però donat en un país que no pot tirar endavant perquè les polítiques internacionals són les que són, on es desertifica el canvi, on hem acabat la pesca. No? Seria un exemple de refugiat climàtic en que encara que torni no té possibilitats de tirar endavant, no? com bé dèieu.
I això, sí. I damunt som més responsables inclús que altres coses, com pugui ser la guerra, la persecució per l'orientació sexual i tot això, que
sí,
això
sí, sí
que podria quedar dins de la seva cultura, sí. I dins de la seva forma d'evolucionar el país. Però el canvi climàtic moltes vegades és el primer món el causant d'aquestes coses, que més responsabilitat haurien de tindre davant d'esta gent que mira de buscar una vida millor a causa d'aquestes conseqüències.
Uh-huh. Efectivament, sí, sí, i ens fa por també que es modifiquen normes, perquè sabem que ara mateix si es modificaren les normes internacionals de protecció potser seria pitjor, no? És l'exemple que heu posat de quan es vol comprar, que aquests països siguin els que tinguin les persones refugiades, no, a canvi de diners, no? Uh-huh. La política d'externalitzar, de delegar en altres una obligació que es té, no? És a dir, bueno, clar, com jo tinc l'obligació de reconèixer i de conèixer casos d'asil, tinc dues opcions. Primera, que no arriben, perquè si no arriben ja no tinc l'obligació respecte d'ells. I segona, si arriben i no són refugiats, retornar-los, no? Bueno, si puc fer que es queden en tercers països que teòricament estan segurs, doncs ja no cal que arriben, no? Aquesta és la política europea també entre els països del nord i del sud, que del nord diuen que ho reben els països que estan al sud, i els del sud diuen no, anem a repartir-nos les persones que arriben. I aquesta és la política, no es pensa en les persones, sinó que es pensa en la càrrega, no? que generen les persones refugiades, quan mm-hmm. això és una obligació dels estats.
Se va parlar de la quota de refugiats siris que s'havien de repartir en Europa, me'n recordo que va ser notícia en la televisió, i esa quota i esa distribució s'ha dut a terme o encara està per complir?
No es va dur a terme i clar, també no sols era el repartiment de les persones que arribaren, sinó també el reassentament, és a dir, les que estaven en cas de refugiats que poguessin repartir-se. En reassentament alguns països sí que van assumir el compromís, però en el repartiment no. I d'ahí deriva tot. Vull dir, ara mateix el nou pacte europeu de l'asil, el que proposa és que tu tindràs dues opcions, o acollir o expulsar. És a dir, imagineu-se fins a on estem arribant, no? Ja que hi ha molts països que no volen acollir, pues, hauran d'expulsar. És a dir, expulsar els que han entrat i no són considerats refugiats. Serà com dir, bueno, pues, si Espanya vol una quota de 100 i li correspon 200, pues, hauràs d'acollir a 100 i els altres 100, per dir una xifra, hauràs d'expulsar-los, estiguin al teu país o no. És a dir, patrocini de l'expulsió de persones. Perquè la Unió Europea ha assumit claríssimament i de fa molts anys que la migració ha de vindre vinculada al mercat laboral. Això és una màxima de la Unió Europea, consensuada en tots els països, i això és això és el gran problema que tenim, perquè realment el que suposa això és consolidar un sistema en el qual les persones no són importants, sinó són mercaderia, són mà d'obra, i per tant no són considerades persones, sinó mercaderia.
Ah, llavors, és el gran drama. Sabent que les xifres continuen creixent i creixent, perquè això mai ha anat cap avall, sempre ha sigut més i més i més, no s'ha fet cap acció ni cap estudi, com diguem-ne, tallar els problemes de socarrel? És a dir, n'hi ha un problema en este país d'ací hi ha molts refugiats, per exemple en Síria, en puesto de fer polítiques d'acolliment de la gent de Síria, anar directament a buscar solucionar el problema en Síria, perquè no es confongam, tota la gent que se va del seu país ho fa sense voler fer-ho, que si per ella fora se quedaria en el seu país. No n'hi ha polítiques ni diguem-ne estratègies de cara a solucionar els problemes de socarrel perquè tota aquesta gent puga tornar al seu país.
Home, realment, a mi em fa molta por quan es diu actuar en els països, no? Ja hem vist quan les potències occidentals han anat a altres llocs, què ha passat, no?
Sí, sí, sí.
És molt curiós, no?, el cas d'Afganistan, no?, que ara se n'ha anat als Estats Units i tota la resta se n'ha anat darrere dels Estats Units. Bueno, però no hi havia un problema en Afganistan, no? Pues que curiós, no? Anar-se als Estats Units i tota la resta se n'ha anat, no? A toque de pito del papà Estats Units, en este cas, no? Anem a veure, clar, teòricament, si no venguérem armes nosaltres, altres països, si no condicionarem l'ajuda al desenvolupament o no li donarem diners a Turquia per a que controli a les persones refugiades, perquè segur que Turquia, juntant la gent de l'ISIS, pues claríssimament contra el poble kurd, contra part de Síria, ha sigut un dels actors armats claríssims. Clar, si actuarem d'una forma correcta, provocaríem que hi haguera menys desplaçament. Jo ja, amb això ja em conformo, no? Més enllà d'intervindre en altres països. Perquè després també els objectius dels ODS i tal, quan es parlen, es parla també de migracions controlades i de més. Vull dir, és que tenim un gran problema, que és que el que es diu per tot arreu, per totes les organitzacions i els pactes que es fan, és que la migració ha de ser ordenada, regular, vull dir, té sempre una connotació de control. Quan la migració és un fet natural, pues que ara estem així dient tots que vinguin els turistes, que vinguin els turistes, no? I en canvi no volem que arribi ninguna persona d'Àfrica i tanquem la frontera. Les xifres són esgarrifoses. De la frontera sud sols van arribar l'any passat 84.000 persones. 84.000 persones en tota la frontera sud per la Mediterrània i també per la zona de Canàries. 84.000 persones són les que arriben a un aeroport en una setmana d'estiu en qualsevol ciutat. Pues aquestes són les que van arribar en tot l'any. I són xifres escandaloses que la gent es posa les mans al cap.
Claro.
Però aquí estem parlant de 84.000 persones en claro. tota la frontera sud, no? Que la meitat, és veritat, van entrar per la part espanyola i la meitat de les que van entrar per Espanya van entrar per Canàries, és 22.000, senzillament perquè es tanquen les altres fronteres i si abans entraven de Turquia a Grècia i després entraven per Líbia a Itàlia, doncs ara entren per Espanya. Vull dir, els fluxos migratoris, això és el que suposa, no? I clar, vull dir, doneu-se compte, no? 84.000 persones en tota la frontera sud d'Europa, no? Però en canvi van haver més de 88.000 sol·licituds d'asil a l'estat espanyol. D'on són les sol·licituds de l'estat espanyol? Perquè direu, ostres, Jaume mos diu que en tota la frontera sud d'Europa 84.000, però van haver 88.000 sol·licituds d'asil. Pues mira, les sol·licituds d'asil varen ser de Venezuela, Colòmbia, Hondures, Perú, Nicaragua i El Salvador. És a dir, persones que agafen un vol des dels seus països, Espanya no demana visat, i poden viatjar, i una vegada així, demanen asil. Genial. Ojalà tots ho poguerem fer, no? Ojalà qualsevol persona d'Àfrica, un somalí, agafar un vol i es plantar a Madrid-Barajas, i una vegada així, demanar asil. Ojalà una persona d'Uganda, ojalà una persona de centre Àfrica, una persona... pues de tants països, no, de Kènia o de Argèlia o de... pues no, els africans i les africanes no poden vindre i en canvi les persones de Llatinoamèrica sí.
Claro.
menys mal, perquè clar, el primer país africà que va poder demanar asil en número de persones és Mali, 1.500, però és que sols entre Colòmbia i Venezuela van sumar la meitat de les 88.000, entre les dues sumen la més de 40.000, no? I a més, des de Venezuela, l'estat espanyol li concedís unes raons humanitàries de la llei d'estrangeria per a donar-los un permís de treball i residència. I diguem nosaltres, genial, si ho fas en Venezuela, per què no ho fas en la resta? Per què no ho fas en Somàlia? Per què no ho fas en Palestina? O per què no ho fas en Pakistan o en Afganistan? Pues no. Curiosament, en Venezuela sí que es dona unes raons humanitaris de la llei d'estrangeria i en canvi la gent de l'Aquarius no es dona una protecció generalitzada com que se li dona al 99% de les persones de Venezuela.
Claro.
I política pura i dura.
I això per què és? Perquè n'hi ha clarament una política de criminalitzar la immigració que ve d'Àfrica quan esta immigració suposa un percentatge molt, molt menut del total de la immigració que entra en el nostre país. Tu ho has explicat.
Home,
molt bé.
Nosaltres,
a què és degut ixa política?
Per Maduro.
Esa és la gran pregunta, perquè ells han parat en un informe de l'ACNUR, o l'estat espanyol han parat en informes de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides, determina que els venezolans que estan ací necessiten una protecció per la situació que viu el país. I nosaltres diguem, genial, fantàstic, perquè per mateix raonament que li dones a Venezuela, deuries de donar-li-la a Uganda, al Sàhara Occidental,
a Mali, que està en conflicte.
A Mali, efectivament, les zones de cridament de Mali, a Mali sols els donen algun tipus de protecció a la gent que ve d'alguna zona de cridament, que són les zones on teòricament l'estat islàmic estan allà i recluten els joves i tal, i a la resta no. Bueno, això és molt difícil de poder averiguar. La gent fa moltíssima mobilitat en els propis països, no? Pues, com veieu, hi ha molta política, molta sí. Política de, en el sentit de aconseguir a uns països sí i altres, no?
I
perquè
ja...
Espanya li demana visat a tots els països africans i en canvi no els demana a Centroamèrica o a molts països de Llatinoamèrica. Pues, hi ha raons polítiques clares per les quals es fa això.
Okay. I quin seria el vostre balanç de les polítiques en matèria d'acolliment i de refugi del temps que portem de govern progressista, de govern del canvi?
Pues mal també perquè ja no sols, perquè podries dir, mira, des de que hi ha un govern progressistes s'ha augmentat el número de sol·licituds d'asil, i això és veritat, s'ha augmentat, però no s'ha augmentat perquè ja hi ha un govern o altre, sinó que s'ha augmentat senzillament perquè les persones de Venezuela, Colòmbia, Honduras, Nicaragua, El Salvador poden arribar en un vol. El que sí que està en mans del Ministeri de l'Interior és la concessió de la protecció, i curiosament l'estat espanyol, que és el tercer de tota Europa en número de sol·licituds d'asil per darrere d'Alemanya i de França, és el penúltim, per no dir l'últim, en concessió de protecció. La mitjana de concessió de protecció de la Unió Europea és un 33%. O sigui, hi ha països com Alemanya, que tenen un 44%, o Grècia, que és el que més, que té un 55%. En canvi, Espanya sols atorga la protecció, és a dir, l'estatut de refugiat o la protecció subsidiària, al 5% de la població que demana. El 5%, és a dir, les xifres totalment ridícules, no? És a dir, som el tercer país en sol·licituds i som el penúltim en concessions, i això sí que depèn del Ministeri de l'Interior, perquè l'oficina d'asil i refugi depèn del Ministeri de l'Interior, que és del senyor Marlaska, en este cas, i ell determina també les seues polítiques a quines persones i a quines nacionalitats se les considera més protecció o menys, i directament sols els 5% se'ls ha otorgat. Perquè la resta, estos venezolans i venezolanes que acaben donant-los raons humanitàries, ho són per la llei d'estrangeria, no per la llei d'asil. Disculpeu-me que estic així la meva filla.
No, no passa res.
No passa res.
Pues així és, vull dir, la nostra valoració és molt negativa perquè la taxa de concessió és molt baixa, com vegeu, el 5%, i a més l'estat espanyol pues, continua en molts deures pel que fa, per exemple, amb el tema de Ceuta i Melilla, les devolucions en calent, que estem demanant, que continuarem demanant, lògicament, que el que és les devolucions en calent siguin declarades inconstitucionals, com tota la llei Mordassa. És algo que jo crec que al final d'alguna forma, o sea, la batalla continuarà fins al final, perquè és una grandíssima vergonya.
I per si fora poc, tinc entès que l'última reforma que es va fer un poc de la llei que n'hi ha en el tema d'acollir i programes a refugiats, crec que les condicions s'han endurit, no sé si n'hi ha
sí,
més temps.
Efectivament. Sí, sí, has fet molt bé de recordar-ho, perquè hi ha una situació a més. Realment jo crec que el govern va començar a fer un canvi polític clar abans de la pandèmia, no? Va veure que hi havia una... Pues que moltíssima gent estava demanant. Dic moltíssima perquè Espanya no estava acostumada a tindre tantes sol·licituds d'asil. Espanya estava acostumada a tindre 20.000, 30.000 sol·licituds d'asil, inclús menys, i va passar a tindre 118.000. No? Aleshores, van començar a canviar la política d'acollida en el sentit de que Perquè, clar, quan tu arribes i demanes protecció internacional, també tens dret a demanar una plaça d'acollida, no? La gent demanava una plaça d'acollida, venia als centres d'acollida, als pisos d'acollida que tenim les entitats, que ara fem Creu Roja i altres entitats, i després anava passant a altres fases amb certes ajudes per a poder tirar endavant, i un bon dia es quedaven sense ningú tipus d'ajuda perquè ja d'alguna forma tenien certes capacitats per a poder tirar endavant. Pues bueno, pues això el Ministeri, en este cas de Seguretat Social i Empleo, ho ha canviat i ara sols passen a la segona fase, diguem-ne, és a dir, sols ixen dels centres d'acollida dels pisos per a poder tenir alguna ajuda els que són els que obtenen algun tipus de protecció. És a dir, el 5%. Sols el 5% acaben tenint algun tipus d'ajuda més. Absolutament la resta, que és denegats d'asil, acaben en una situació irregular administrativa i, per tant, sense permís de treball en residència. I en una situació de pandèmia, postpandèmia, com vulguem dir-li, pues imagineu la situació. Molt mala.
Lamentable.
Pues mos pintes un panorama negre, negre, negre.
Sí, sí, sí. Sí, hi ha alguna cosa positiva que puguem parlar, el tema de l'arrelament laboral que s'ha aconseguit via judicial, no pel govern, perquè al govern se li demanava la regularització ja, la regularització urgent que nosaltres demanàvem des de CEA, que veiem que en un moment de pandèmia el que calia regularitzar les persones, mm-hmm, perquè les persones tinguin un permís de treball i residència per poder tirar endavant i poder contribuir i poder fer de tot, no? Pues no, el govern ho ha donat i ha sigut una sentència que finalment ha determinat que les persones que porten més de 2 anys i hagin cotitzat més de 6 mesos puguen demanar l'arrelament laboral. Però bueno, també estem condicionant tot al mercat laboral una vegada més, a cotitzar, a tindre 2 anys, moltes dificultats, moltes.
A més de la de, pues, això mateix que has mencionat, una pandèmia, perquè... arribar a un país estranger i en el que no parles la llengua, no coneixes la cultura i tot això, i tindre lo millor, pues en el, no sé si en el programa de protecció internacional tindràs com un any. Si t'ha agarrat aquest any de pandèmia, que no has pogut eixir al carrer, no has pogut relacionar-te amb la gent, crec que n'hi ha una generació de refugiats, per així a dir-ho, que han perdut l'ocasió d'integrar-se com cal en la nostra societat. Ja
sí, sí, efectivament. Vull dir, si estava rebent l'aprenentatge de les llengües, pues clar, ara segur molt més dificultós. La bretxa digital que es genera, que sabem que existeix, perquè dius, no, és que online, pues bueno, pues no totes les persones poden fer les coses online. I després mateix has de formar-te per al mercat laboral, que està fatal, no? Pues hi ha gent que ha perdut la possibilitat de tot això. Nosaltres havíem demanat també que en aquests casos es prorrogara, no? Però clar, és que tot depèn de que es resolga el teu cas d'asil d'una manera o de l'altra. I a més, l'oficina d'asil s'ha posat en marxa i han entrat 193 nous instructors i instructores per a resoldre casos, i això significarà que són instructors de carrera, que han aprovat la carrera abans estaven els interins. Això suposarà que en un temps es posen a resoldre molt més ràpid les sol·licituds i aleshores, si eres denegat, que és la immensa majoria, hagis d'eixir al carrer en una situació complicadíssima. Mm-hmm. I si això li afegim els CIES, li afegim el que els bancs ara no et deixen aperturar un compte corrent per a poder tindre la renta valenciana d'inclusió o qualsevol tipus de prestació, vull dir, és tot més i més dificultats, com veieu, no? Mm-hmm. És la crida que es fa des d'Europa de no veniu, no? És allò de... Clar. Si intenteu arribar, doncs jugareu la vida i us tornarem, i si esteu així, si aconsegueu arribar, haureu de passar per tot això. Per tant, l'efecte és no vingueu, no? Uh-huh. És terrible. Es tracta a les persones, com veieu, de forma totalment mercantilista, no? Amb la finalitat pues això, de produir i de més, i encara hi ha així, no? Perquè després les persones que en la pandèmia van estar al camp collint les tomàques i collint la fruita i verdura i cuidant a les persones, pues moltíssimes d'elles són persones migrades, no? Mm-hmm. Que després han quedat sense drets.
Ara, i ja per acabar, si te pareix, Jaume, un paio de preguntetes. Ara que pareix que la pandèmia estàs començant a despuntar en Àfrica, la situació que se presenta pot ser prou complicada, i per altra banda el tema del creixement de l'extrema dreta en Europa, com veieu el panorama que se presenta per als migrants en general i per les persones refugiades?
Ens preocupa moltíssim, no?, el que està passant a tota Europa i bàsicament a l'estat espanyol i al País Valencià, no?, perquè ho heu dit, l'extrema dreta. El gran drama no és que existisca o estiga, sembla que estiga més fort, sempre ha estat per ahí, no? El problema és que està guanyant la batalla cultural, no? Està guanyant el discurs. Està, ja no és reprochable moralment quan algú diu no, no, si no hi treballo que no venga, no tal. I això cada vegada s'escolta més, no? I en les escoles s'escolta més. Igual que s'escolta això, s'escolten barbaritats com el tema dels menors, no? Menors no acompanyats, com si fossin delinqüents, són xiquets, xiquetes que estan així, pues, tema de menors no acompanyats, la criminalització dels barris, en els barris hi ha molta delinqüència, això és degut a la migració, la cosa és mentida, és degut a la precarietat per a tots i totes, i aquesta batalla cultural no l'estem sabent guanyar, no estem posant el llenguatge dels drets humans, el de la classe treballadora, no? És a dir, pues ara hauríem d'estar tots al carrer perquè ens han pujat la llum d'una forma bestial, amb aquestes noves tarifes, pues en compte d'estar en aquestes coses que sí que preocupen i són importants, s'està en altres mogudes que Vox està, pues allò, guanyant-nos a la carrera, no? A més, amb els fake news, els bulos que coneixeu, que et solten un bulo avui mateix, i el gran drama d'això és que tenen no sé quants retuits i tu desmontes el bulo, però tu ja no et seguis ningú perquè vas a la carrera darrere d'ells desmuntant els seus bulos, no?
Tenen un exèrcit de bots.
Efectivament, i tenen tots els canals de comunicació de la tele que posem,
claro.
Tots o quasi tots, no? I, clar, és com estàs lluitant amb una maquinària complicadíssima, no? I aleshores, clar, ahí hem de canviar el discurs, hem de saber pegar-li la volta al tema i dir-li a la gent que la gent que menys té no és la que ens furta. La gent que menys té és la que intenta tirar endavant, igual que molta altra, i són les multinacionals i són molts altres els que ens furten i no la gent que arriba i no té res.
Això, exacto.
Dir-ho sembla mentida, no? Però sembla que ho haurem de tornar a explicar d'aquesta manera perquè
Ya que
saben quién nos furta y quién no.
Ya que digo claramente, el que ve a robarnos no ve en patera, ve en limusina, y que quede clara.
Sí, sí, esos que tienen la bandera española, pero es dinero en Suiza, ¿no? Allo de que ya hay tantos de esos, ¿no?
Exacto.
Pues sí, sí, es que defrauden y no. El que acaba de arribar, que el que fa es pagar impuestos directos e indirectos y intentar tirar en davant conforme pot y acabas en explotar.
Y fa falta más d'un dia, per reivindicar tot això. Jo crec que el 20 de juny se queda curtet.
Això, com veieu, no sols tema de persones migrades o no, sinó també va molt més enllà, no?
Sí, sí.
Les persones migrades no són més que una part més de la societat nostra, però la precarització laboral, pues tot allò que ja sabeu, pues ho acaben sofrint molt més les persones migrants i refugiades, òbviament.
Pues en aquesta part que hem vist, s'anem a quedar, perquè no tenim temps pa més.
Sí.
I donar-te les gràcies per agarrar la trucada i contar-nos tot el que n'hi ha.
Exacte.
Sí, gràcies a vosaltres, sempre estan els micròfons ahí. Bueno, dir-vos que tenim l'informe anual en la pàgina web, el resum executiu, el Más que Cifras, que és totes les xifres que estem donant i de més, molt de material en les pàgines web, que és molt interessant, les propostes, perquè no sols denunciem les polítiques, sinó que també fem propostes, i també un poc de memòria històrica i democràtica, de dir, també nosaltres vam ser migrants i refugiades, no? I ara ho fem altres persones. Uh-huh. Així que gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies, Jaume. Vols presentar o dedicar el tema que has triat?
Justament pensava en això, no? La memòria històrica i democràtica, no? És un tema de Xavier Sarrià que parla del nostre exili, no? De les persones que lluiten contra el feixisme, contra el franquisme, contra el nazisme, no? I varen tindre també que fugir, pues, també dedicat a elles, no? D'alguna manera.
Per exemple, l'avenida del meu barri, General Urrutia, que ara se diu Amado Granell, i me vaig enterar l'altre dia que Amado Granell va ser un republicà, el primer que va entrar en l'Ajuntament de París després de la liberació.
El de la novena.
Sí. De la novena, sí, sí, que sí, va a estar ahí.
Y abans havia sigut refugiat i havia anat a Argèlia amb el Stanbrook i va estar allà fent el ferrocarril cap al sud, no? Esclavitzat per els francesos de Vichy, de la França pro-nazi, i després lluitant contra feixistes, no? Pues bueno, pues així és la història, no? Els que de què bando estàs, que diria aquell, no? De parte de los buenos o de, pues bueno, pues dels antifeixistes, no? Pues,
ahí está.
De partes bons.
Pues moltes gràcies, Jaume, i seguim amb ixe tema de Xavi Sarrià, Ànimes navegables.
Un abraç.
Gràcies a vosaltres.
Un abraç.
Un abraç.
Una nit de lluna plena, tramuntàrem la carena lentament, sense dir res. Si la lluna feia el ple, també el feu la nostra pena. Avui en terres de França, i demà més lluny, potser, no moriré d'enyorança, ans d'enyorança viuré.
Vam escapar amb la nit a les butxaques, paisatges ocres, el primer sol a les cares, fugint de casa amb les mirades foradades, tractant de refugiar-nos més enllà de les muntanyes. Vam trobar un lloc on protegir les esperances, llavis tallats, les paraules cansades. Les flames baixes cremaven els nostres marges, penjaven les promeses entre les branques trencades. Vam batallar per començar a sentir-nos lliures, cada vegada que ens tornàvem cru somriure. Les inferides sota les robes humides, rossegant un tros de pa i unes olives partides. Vam tancar els ulls sota el cel cobert d'estreles, el vent gelat eixugava llàgrimes velles. Vos callat, el cel immens negre i morat, i el teu foc escalfava el meu cor esgotat. Vam somiar amb la lluna cavant riberes, els pits oberts de les nostres vides enceses, i amb la fúria que ens brollava imparable i feia dels nostres cossos ànimes navegables. Vam despertar bruts i amagats enmig de l'alba, m'acariciaves els cabells molts de rosada. Mitja dormida em repeties en veu baixa, el meu cor està a casa, el meu cor està a casa. Al mar, pels camins que eviten pobles, bancals de pedres que baixen des de les llomes, senders trencades, quatre pins entre les roques, una platja daurada on vam soterrar les hores. Vam caminar amb el fred tallant les galtes, una llum pàlida ens seguia a totes bandes. Penyars segats, mossegats per les ventades, la sal enramada a les àncores llunyanes. Vam desitjar capgirar el cel sobre les aigües, construir un món sense fronteres ni gàbies, trencar cadenes, ser nosaltres les cisalles, alliberar les penes amb crits com punyalades. Vam caure morts com el sol de la vesprada, arrecerats en una cova foradada. Una foguera, una frase esculpida, avui és el primer dia de la nostra vida. Somiar amb la lluna cavant riberes, els pits oberts de les nostres vides enceses, i amb la fúria que ens brollava imparable i feia dels nostres cossos ànimes navegables. Vam despertar bruts i amagats enmig de l'alba, m'acariciaves els cabells molts de rosada. Mitja dormida em repeties en veu baixa, el meu cor està a casa, el meu cor està a casa.
rock and roll radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.
¿Te apasiona el mundo de la radio?
¿Siempre has querido tener tu propio programa?
Radio Malva te da la oportunidad.
Pásate por la calle Barraca número 57.
Los martes a las 8:30.
Y háblanos de tu proyecto.
Radio Malva.
La radio del Cabañal.
Y bueno, ya en la recta final de nuestro programa vamos a rematar con esa última llamada a Marc Cabanilles, que estará ya de vuelta de la marcha. Hola, Marc.
Hola, bona vesprada.
¿Cómo estem? ¿Cómo ha anat?
Pues ¿cómo ha anat? Pues bé, bé, molt cansat, però una injecció de ànim i de moral per a seguir treballant. Perquè jo crec que feia falta ja un acte, una marxa com esta, perquè la veritat és que encara que el problema s'ha agreujat en el començament de la guerra en el Sàhara, jo notava el moviment un poc així com, en fi, passiu, un poc decaigut. Clar, també per les circumstàncies, no?, de la posició del país, de que els mitjans de comunicació fan el boicot, és difícil visibilitzar els problemes, però bueno, la marxa aquesta que ha durat 2-3 setmanes, l'arribada a Madrid i tots els actes que s'han dut a terme, jo crec que ha posat una bona vitalitat per al moviment i a partir d'ara pues, a veure per on continuem.
Molt bé. Contanos un poquet les últimes etapes, perquè vam parlar amb tu i amb sí. Gemma, i les últimes etapes de la marxa i sobretot l'arribada a Madrid i els actes que han tingut lloc allí. Com ha sigut?
Bueno, pues parlant de, diguem, lo que és el problema del Sàhara, la cosa és que ha anat molt, molt bé, perquè s'ha visibilitzat molt el problema, alguns mitjans de comunicació s'han fet ressò, alguns locals, com en Cuenca, que inclús la primera cadena, alguns diaris locals també, i en aquest aspecte ha sigut molt positiu, inclús l'arribada a Madrid, jo feia temps que no veia en una manifestació tan gran, tanta gent de tants puestos diferents, i la veritat és que en aquest aspecte el que arriba al problema del Sàhara és molt, molt positiu. El que passa és que, clar, també n'hi ha ahí aspectes un poc, negatius, no? Jo he estat llegint unes declaracions de la ministra d'Assumptes Exteriors dient que tindran en compte qualsevol proposta que qualsevol solució que Marroc aporte, que la van a tindre en compte. També diu que Marroc entenen perfectament, que el Marroc té una sensibilitat molt especial en el tema. O sigui, pareix que no hagi passat res, ha llevat de les marxes, la manifestació, l'entrega de firmes al Ministeri, i sense aquesta dona, i sembla que com si no hagués estat així a Madrid, com si no s'hagués enterrat de res. O sigui, ni nomena el Front Polisari, ni nomena la paraula Sàhara, simplement diu això, que entenc que Marroc té una sensibilitat molt especial i que consideraran qualsevol solució que Marroc posa damunt la taula. O sigui, és increïble. Esta dona, no, si hi haguera una mínima sensibilitat en el govern, en el Partit Socialista, esta dona no està capacitada per a estar en el Ministeri d'Assumptes Exteriors. En aquest sentit, pues mal, no? Perquè després de tot el moviment que hi ha aquesta dona dient aquestes coses, la veritat és que no té explicació.
Bueno, a no ser que demostre que no n'hi ha cap voluntat del Partit Socialista de buscar una solució real a lo que està passant en el Sàhara.
Sí, no, ja vam veure un detallet perquè, per exemple, res els haverà costat que en l'acte d'entrega de firmes, en totes les marxes allí present davant del Ministeri, haver eixit, no sé, una espècie de no sé com és el càrrec, de subsecretari, de, a rebre les firmes. Però simplement va haver una conversa en la policia, deixaren entrar a tres persones per anar al registre general. Direixe, jo em vaig fijar, dic, eixe detallet ja no m'agrada. I efectivament, eixe detallet, en les declaracions que posteriorment ha fet la ministra, està clar, ja no tenen, no és que no tenen ningú interès, és que és una espècie de por, de submissió, de sempre mirant de reull a veure què farà el Marroc, que no s'enfaden, o sigui, no sé, és tindre un poc espírit, poca dignitat per una gent que està en uns càrrecs tan alts. Mm-hmm. Però bueno, això és el que n'hi ha i la nostra lluita és lluitar contra aquests murs, no? Fer pedagogia i intentar demostrar pues, el que està passant en el Sàhara.
Exacte.
És tal qual el que dius, perquè si mencionen tant al Marroc però no diuen res del poble saharaui, pues queda patent a qui els importa i a qui no.
Sí, no, és que a voltes, no sé, molts detalls el passen, no el dones compte, però jo que estos dies he estat així mirant i fijant-me, és que no nomenen la paraula Sàhara per res, no nomenen el poble saharaui. No diuen res dels territoris ocupats ni de la gent que està vivint en els campaments. O sigui, demostren, jo què sé, una bellesa moral, una falta de respecte per l'alegat internacional, perquè al fi i al cap són dos parts. O sigui, si ells estan, si estan disposats a contemplar qualsevol solució que el Marroc posa damunt la taula, pues també haurien d'estar oberts a contemplar qualsevol solució que el Front Polisari posi damunt la taula. Al fi i al cap són dos parts en igualtat de condicions jurídiques. Mm-hmm. Ja sé que materials no, però en igualtat de condicions legals i jurídiques estan al mateix nivell. I entonces, si diu una cosa, havia de dir l'altra. Per això no entenc l'actitud d'aquestes persones que estan ahí en aquests nivells. Mm-hmm. Mm-hmm.
I després de la marxa d'esta mostra de força, de visibilització, se tenen pensades més accions per a buscar-li solució al tema del Sàhara?
Bueno, pues ara hi haurà que, com si diguem, avaluar, no? Hi haurà que fer algunes reunions, treballar en certes idees, i hi haurà que veure per on hem que tirar. De moment, diguem que som felicitacions, perquè entre les marxes, entre l'entrega de firmes, tots els actes que s'han fet a nivell territorial, aquestes coses han revitalitzat el problema, l'han posat damunt la taula. Doncs, en aquest sentit, hi ha que felicitar-se també. I jo també felicitaria a les delegacions del Polisari així a l'estat espanyol, perquè han sigut capaços de mobilitzar a la gent, els saharauis que estan així a l'estat espanyol. Jo no havia vist mai saharauis junts, em pensava que no n'hi ha tant. Entonces, de moment estem en un període encara de felicitar-nos, no? Ara hi haurà que reunir-se, hi haurà que avaluar, i jo crec que no deuríem desaprofitar l'oportunitat de ja que hem fet aquest impuls ara, continuar, no parar. Hem aconseguit un enorme èxit, però clar, el poble saharaui continua en la mateixa situació, res ha canviat per a ells. Una gent en els campaments, altres reprimits als territoris ocupats, la guerra en marxa, la legalitat internacional per complir. Entonces, segur que no anem a descansar, perquè tenim davant el repte de preparar accions al voltant de tot aquest tema, no? I ara que s'ha aconseguit, com diguem, reunir a tanta gent tan variada i hem pegat este botet, és l'ocasió de continuar i que el tema no s'oblide. Però ja dic, primer mos felicitem, hi haurà que avaluar i després pues, decidir a veure per on continuem.
Molt bé, molt bé. Pots recordar-nos on tenim tota la informació de la marxa, els vídeos i demés, per a la gent que no ha pogut participar o que no ho ha seguit, per a que puga veure com ha sigut la cosa?
Bueno, ahí en la web està de marchasaharaui.org, van penjant-se coses. també jo no sóc massa partidari de les redes socials, saps? A mi en aquest tema, però bueno, també jo sé que en Telegram també podeu trobar ahí la marxa posant el, no sé si el hashtag o no sé, no controlo molt, però vamos, que entre el Telegram i la web este marxasaharawi.org, ahí tenen prou informació també.
Molt bé. Pues que estarem atents a els pròxims passos que donaran els col·lectius de suport al poble saharaui després d'aquesta avaluació de la que parlaves.
Sí.
I si te pareix, anem a escoltar per a despedir el programa ja, perquè tenim el manifest de la marxa que s'ha llegit en Madrid.
Molt bé, entonces... Bé, menys mal que el teniu vosaltres, perquè el manifest que portava jo m'he quedat en la motxilla, que encara de viatge, no el podria llegir.
Tenim la lectura del manifest allí en Madrid i anem a despedir-nos pues, en la lectura del manifest i en un tema de Macaco, que no t'ha donat l'oportunitat de, no m'han recordat de donar-te l'oportunitat de llegir, de triar tema, així que anem a ficar un tema de...
M'ha salvat un compromís, perquè em pilles així encara recuperant-me i en el poble així no tinc ningú material de res. M'ha salvat un compromís.
Acaba d'arribar?
Pues d'ahir, encara ha arribat d'ahir.
Encara tens ampolles, no?
I encara estàs en el núvol.
Ja no fan mal, però encara tinc els parxes posats.
Mare meva, ara te queda tornar a la realitat.
Pues a recuperar-se, Marc, i que sapigueu que assistem en Radio Flautes i en Radio Malva per a lo que faça falta i per a donar-vos veu.
Sí, sempre a la vostra disposició, quan ho requeriu.
Vinga, pues una abraçada i anem amb la lectura del manifest de la marxa.
Moltes gràcies.
Vinga, adéu, un abraç.
Adéu.
Va a leer el manifiesto en el que exigimos al gobierno. ¿Qué exigimos al gobierno?
Buenos días. Bienvenidas todas las marchas del territorio de este país y a todo el pueblo saharaui. Quiero decir dos cosas antes de dar paso a la lectura del manifiesto. Una, poner en valor la lucha de las mujeres saharauis, de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, porque son ellas las que mantienen la lucha viva en los campamentos. ¡Ellas! ¡Ellas! Y desde aquí, dar gracias al pueblo cubano por la solidaridad con el pueblo saharaui. La violencia contra las mujeres se llama ocupación. Damos paso al manifiesto. El Sáhara Occidental lleva 45 años en el exilio, la represión y la ocupación, sin que se haya dado ninguna sociedad, ninguna solución de conformidad con el derecho internacional. España, como potencia administradora, tiene la absoluta obligación no solo de proteger a toda la ciudadanía, sino facilitar el desarrollo de un referéndum de autodeterminación para el territorio y para que deje de ser la última colonia de África. Ante la actual situación de guerra provocada por la violación del alto al fuego por parte de Marruecos y ante el silencio del gobierno español y la elusión y el abandono de la responsabilidad política e histórica desde 1975, todo ello con la complicidad de Naciones Unidas, quien mira hacia otro lado mientras se vulneran sistemáticamente todos los derechos humanos en las zonas ocupadas por Marruecos, las asociaciones y colectivos y organizaciones de la sociedad civil firman este documento al que paso a dar lectura. Expresamos nuestra más enérgica condena a la nueva agresión perpetrada por el ejército marroquí contra el pueblo saharaui, así como el rechazo total y frontal e inaceptable del comportamiento del gobierno español ante los preocupantes y gravísimos acontecimientos que se están viviendo en el Sáhara Occidental. Instamos al gobierno español a cumplir con todas sus obligaciones como potencia administradora del territorio saharaui, pendiente de descolonización para que la población saharaui pueda acceder a su libertad, a su independencia, y reclamamos al gobierno de España el cese inmediato de la venta y donaciones de armas al criminal ejército marroquí. Denunciamos todos los crímenes de lesa humanidad que está cometiendo Marruecos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental y el actual hostigamiento y brutalidad con que el aparato represor marroquí trata a toda la población civil, a activistas y a periodistas saharauis. Por ello, solicitamos con extrema urgencia la intervención de observadores internacionales de derechos humanos, del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas para garantizar los derechos fundamentales de toda la población saharaui. Y solicitamos la mediación del gobierno de España para que los presos políticos palestinos que llevan ya condenados con penas de entre 10 y 30 años, incluso condenados a cadena perpetua, sean puestos inmediatamente en libertad como una prioridad política. Instamos a todas las empresas españolas a que detengan su actividad y el expolio del Sáhara Occidental, no solo por contravenir el derecho internacional, sino porque el único dueño legítimo de los recursos y su representante legal es la población saharaui, cuyos derechos fundamentales están siendo atropellados. Por todo ello, y para finalizar, exigimos al gobierno español coherencia, dignidad, firmeza en su defensa de la legitimidad internacional y el apoyo y respeto legítimo al derecho a la libertad del pueblo saharaui, así como el reconocimiento formal del estatus diplomático del Frente Polisario como único y legítimo representante de la República Árabe Saharaui Democrática. A través de este manifiesto pedimos a toda la sociedad civil y a sus organizaciones que se sumen a esta marcha por la libertad del pueblo saharaui, por la dignidad y por todas las deudas políticas, históricas y sobre todo por la solidaridad entre todos los pueblos. ¡Viva la lucha del pueblo saharaui!
Mientras tanto flauta.